empitjoraran les condicions laborals dels treballadors, amb salaris més baixos i nous horaris.
Aquest matí cap a les 11 en aquest estudi Marc Marginedes. Amb ell parlarem del documental que protagonitza Regreso a Raqqa, el llargmetratge estrenat fa menys d'una setmana a les sales de cinema, narra els 6 mesos de segrest que Marginedes va viure a Síria el 2013, quan van a cobrir el conflicte pel periòdico. El documental narra moments tan crus com aquest que va viure poques hores després que els jihadistes el capturessin.
Vino un caudillo y intenta explicarle, por favor, hable conmigo, no soy un espía. Hablé con la gente de Egipto, soy libre. Y él me dijo una frase que la verdad es que nunca voy a olvidar, que es: tú has venido aquí 2 veces y te ha salido bien, pero ahora te vamos a matar.
Marginedes ha estat gairebé 10 anys sense voler parlar del seu segrest clarament, però ara trenca el silenci en aquest documental que es diu Regreso a Raqqa, del qual ens en parlarà a partir de les 11 aquí al Món RQ, que serà molt interessant poder-lo escoltar en aquest programa. I encara parlant també de cinema, Warner Bros. Ha anunciat que crearà un nou univers de superherois de DC Comics que no estarà connectat amb les sèries i pel·lícules actuals. La intenció és que puguin competir amb les de Marvel. El projecte el dirigirà James Gunn, que fins ara era precisament a Marvel amb les pel·lícules de Guardians de la Galàxia. I començarà d'aquí 2 anys amb una primera fase que s'anomenarà Déus i Monstres. Entre altres, inclourà pel·lícules com Superman Legacy, una nova versió del superheroi que no interpretarà Henry Cavill, o The Brave and the Bold, una pel·lícula sobre Batman i Robin, que no estarà relacionada amb les pel·lícules de Robert Pattinson, que protagonitza Pattinson. A més de reis nois com Supergirl o Swamp Thing, i pel que fa a les sèries, n'arribarà una protagonitzada per Llanterna Verda i un spin-off de Peacemaker que encapçalarà Amanda Waller, que interpreta Viola Davis, entre d'altres. I a Barcelona aquesta setmana comença l'enderroc de l'antic cinema Pere IV, el Besòs. L'edifici havia format part de la fesonomia del Besòs durant gairebé 60 anys, però en feia 20 que estava en desús i els veïns feia temps que en reclamaven l'enderroc per poder-hi fer equipaments municipals. Cert, avui en aquest estudi et fa molta il·lusió que el Món RQ rebre una de les grans veus del país, Mercè Montalà. A part de totes les feines com ha fet d'actriu al teatre, a la televisió, o posant veu en publicitat, és la veu, atenció, de Julia Roberts.
He somiat una cosa estranyíssima. He somiat que una psicòpata desfermada us volia separar i destrossar-vos la vida.
O Sharon Stone.
Hauria de ser bastant idiota per escriure un llibre sobre un assassinat i després matar algú tal com jo ho he escrit.
O Uma Thurman.
Això no és la típica conversa estúpida i avorrida de dos que s'acaben de conèixer.
O Michelle Pfeiffer.
No, no és per això, ho dic perquè tu i jo formem una parella, de veritat.
O Annette Bening.
Desagraïda, què t'has pensat? Has vist el munt de coses que tens?
O Emma Thompson.
Sí, todo va de maravilla. Así es. Ellos mismos lo han decidido.
O Catherine Zeta-Jones.
Mi hermana Verónica y yo éramos un dúo. Y mi marido Charlie.
Per aquests i molts altres papers és la narradora del concert Grans Heroïnes del Cinema amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, que farà divendres a la Factoria Cultural de Terrassa, dissabte a Barcelona al Palau de la Música i diumenge al Teatre Auditori de Sant Cugat. Abans, però, cap a 11:45 del matí, la veu, Mercè Montalà, aquí al Món RQ. Per cercar, Michael Bublé actua avui a Barcelona. A les 9, el canadenc serà al Palau Sant Jordi, un concert que forma part de la seva gira mundial que s'anomena Higher Tour. I en Triquell, finalista d'Eufòria, avança avui 2 temes nous del primer treball.
I ara sóc addicte al clímax, em sento atret per tot el que és efímer. Si de veritat aquest...
Clímax, que ara sentim de fons, i CBD i Espardenyes.
CBD, Espardenyes i un escap per la rural. Callo, xup i treu, per tindre nota final.
Triquell publicarà el seu primer disc a finals del mes de març. I la resta dels esports. Deixeu-me dir, res, que a banda del tancament del mercat d'hivern que abans en parlava, no oblidem que avui juga el Barça, ho fa al camp del Betis a les 9 en directe a RAC1. Tracta el partit ajornat per la disputa de la Supercopa d'Espanya. Demà jugarà el Real Madrid-València. Xavi recupera Lewandowski i Ferran Torres, que tornen de l'ascensió. I a la Copa tenim els horaris impresentables de les semifinals entre el Barça i el Real Madrid. L'anada dijous 2 de març al Bernabéu a les 9, la tornada dimecres 5 d'abril a les 10 de la nit al Camp Nou. Més coses. Que l'Audiència Provincial de Madrid s'ha posicionat a favor de la Superliga i ha prohibit que la FIFA i la UEFA sancionin els clubs impulsors com el Barça o el Real Madrid. Tot plegat mentre el cas continua en mans del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. que d'aquí 3 mesos ha de decidir si fa o no fa, si liquida definitivament el projecte. I Anglaterra, avui llegim al País que la policia ha demanat disculpes, perdó, per la tragèdia de Hillsborough, fa més de 30 anys en què gairebé 97 concretament seguidors del Liverpool van morir per culpa d'una allau humana. A la Lliga Femenina avui el Barça també recupera un partit pendent, ho fa al camp del València a les 7 de la tarda, si el voleu veure a The Zone. I en bàsquet el Barça va guanyar de 5 punts al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga masculina i l'Uni Girona va derrotar el DBTK hongarès de 18 punts a l'Eurolliga femenina. I ara sí, el trans.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada dia des del RAC i com cada dia amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Una marxa lenta fa que se circuli molt lent en un tram de per si complicat a la Ronda de Dalt en sentit sud. Ara hi ha 12 quilòmetres de cues des de Nou Barris fins passada la sortida de la Diagonal. S'ha mantingut actiu també durant tota l'hora punta l'accident a l'AP7 a Santa Perpètua a la sortida 19 a Ripollet en sentit sud amb 4 quilòmetres més de retencions. Hi ha més vies amb cues encara en aquesta hora punta. Són a l'A2 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí en direcció a Barcelona amb 9 quilòmetres i a la B23 se circula molt lent durant 4 quilòmetres més al tram de Sant Feliu de Llobregat. I a les rondes, a banda d'aquesta marxa lenta a la B20, la ronda litoral presenta encara aturades al tram habitual en sentit sud, però també en sentit Besòs des de Montjuïc. És tot des del RAC. Molt bon dia.
A Hyundai et portem del cotxe més venut d'Espanya a la tecnologia més innovadora, amb motors híbrids lleugers, híbrids o híbrids endollables. Per això, ara tens un Hyundai Tucson per 340 euros al mes, amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Ara no ha sortit de Salvador Illa, esperem que estigui esperant que s'acabin els apunts aquí al món a RAC1, que els acabem en parlant d'edat, perquè a Virgínia, als Estats Units, han apartat l'entrenador ajudant d'un equip femení de bàsquet perquè es va fer passar per una jugadora de 13 anys. La noia en té 22. No va dubtar a jugar un partit després de veure que s'havia quedat sense la seva jugadora de 13 anys. D'acord que en determinades edats, i més en bàsquet, el desenvolupament físic és molt divers. Però de tenir 22 anys i participar com una jugadora de 13, doncs la veritat... En fi, que l'esport porta molts beneficis, però és evident que també pot castigar molt.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Salvador Illa, al Parlament de Catalunya. Surt efectivament acabat els apunts, a les 9:07. Escoltem-lo.
Molt bé, doncs, hem fet... Moltíssimes gràcies per assistir a aquesta...
Que anunciar-vos que hi ha un acord entre el govern i el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar per aprovar els pressupostos de la Generalitat de l'any 2023. Els anuncio també que aquesta tarda signarem, el president Aragonès i jo mateix, com a cap de l'oposició, aquest acord, i que a partir d'aquí, doncs, el govern, quan ho tingui a bé i ho anunciï ell mateix, doncs, aprovarà un projecte de pressupostos que serà tramitat aquí al Parlament de Catalunya. Aquest és l'anunci, crec que rellevant, que us volíem fer aquest matí. Permetin-me algunes consideracions sobre aquesta qüestió. En primer lloc, sobre l'acord en si mateix, voldria dir que no és habitual, em sembla, que el president de la Generalitat i el cap de l'oposició, en nom dels grups parlamentaris més importants del Parlament de Catalunya, signin un acord en matèria pressupostària. Aquesta fotografia no la veiem sovint aquests darrers anys, l'escenari polític ni català ni espanyol ni m'atreviria a dir que europeu, no? Però això té rellevància. Què és aquest acord des del punt de vista, o què significa aquest acord des del punt de vista de la meva formació política? En primer lloc, un exercici de responsabilitat. En un moment complex que estem vivint des de ja fa uns anys, és un acord d'aquesta naturalesa, existeixo, un exercici de responsabilitat. Significa, en segon lloc, que anteposem els interessos dels catalans i de les catalanes a altre tipus d'interessos que també són legítims. Almenys des de la nostra perspectiva, l'objectiu ha estat des del primer moment i seguirà sent el d'anteposar el bé comú, l'interès general dels catalans i de les catalanes. És també un intent explícit, deliberat, buscat, de cercar consensos amplis a la societat catalana. Nosaltres volem unir, nosaltres treballem per unir els catalans. Volem treballar, posar els esforços en allò que ens uneix i no en allò que ens separa. I crec, finalment, que és un exemple, potser l'exemple més palmari del que anomenem nosaltres política útil. És a dir, aquella política que obté resultats concrets, no? Amb aquest acord, des de la nostra perspectiva, insisteixo, Catalunya passa de la inèrcia a l'acció, amb unes propostes de mínims que des del nostre punt de vista serveixen, insisteixo, perquè Catalunya passi de la inèrcia a l'acció. Aquest acord no és un acord, i vull deixar-ho clar, de legislatura. No ho és. És un acord molt rellevant, fet, insisteixo, pensant en Catalunya, però no és res més que això. Un acord pressupostari molt rellevant, un moment molt complex per Catalunya. Nosaltres, des del grup Socialistes i Units per Avançar i des de la meva formació política, seguirem treballant en la construcció d'una alternativa a un govern que pensem que no és el que Catalunya en aquest moment necessita. Per tant, seguiran veient vostès reunions del govern alternatiu, seguiran veient propostes del govern alternatiu i seguiran veient una tasca de fiscalització responsable de l'acció del govern del senyor Aragonès, sempre amb un ànim constructiu i amb un ànim propositiu. Això no ens impedeix construir una alternativa, ser exigents amb el govern del senyor Aragonès, no ens impedeix arribar a acords puntuals, fins i tot molt rellevants com el que avui hem assolit i els presentem davant de vostès, però que ningú es confongui. Un acord molt important, sí, que ens en sentim satisfets i que creiem que és el convé a Catalunya, però res més que això. I també és a dir, naturalment, si el meu grup polític hagués fet els pressupostos amb majoria més àmplia, doncs no foren aquests pressupostos. Un acord sempre implica cessió per tots els costats, però estem satisfets del que s'ha assolit, no? Tenen vostès el text de l'acord que signarem aquesta tarda i no voldria extendre'm en això, però sí que voldria subratllar algunes qüestions, no? En primer lloc, relatives al contingut de l'acord, no? En primer lloc, s'organitza en tres eixos. Un primer eix de generació de prosperitat, no? Destaco que hi ha un compromís de aprovar definitivament el pla director urbanístic del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou el primer semestre d'aquest any. Destaco, com ja és conegut, que durant el primer trimestre d'aquest any hi ha també un compromís de desbloquejar i tirar endavant, signar els acords perquè es pugui tirar endavant el tram concret de la B40 entre Sabadell i Terrassa.
També 40 endavant també.
Destaco també que hi ha un acord molt rellevant, molt rellevant des del meu punt de vista, perquè l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat guanyi capacitat. Aquesta és l'expressió que m'ha acordat. M'hi sento còmode. Aquesta és una
guanyi capacitat
tan rellevant per Catalunya i per Espanya que ha de comptar amb un consens el més ampli possible. Guanyar capacitat perquè puguem assolir unes 90 operacions hora, que és el que indiquen els tècnics que s'hauria de subir, i no quedar encallats a les 70 operacions hora, número 1, doncs, a les que estem ara. Per tant, hi ha un acord en què es posaran mitjans tècnics i es quedaran les comissions per estudiar durant aquest any 2023 com hem de fer-ho perquè l'aeroport de Barcelona, l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat, guanyi capacitat. I en aquest sentit, som partidaris de treballar molt i fer poc soroll i poder fer com fem avui, si és el cas, que espero que sigui el cas, presentar quan sigui un moment un acord respecte a aquesta infraestructura tan vital per al futur de la nostra economia. I també hi ha un acord en matèria de rodavies perquè s'arribin els convenis o els instruments que correspongui amb Renfe per poder adquirir nou material rodant, no? En matèria també de prosperitat, doncs es destinen, aquí aniré, vostès tenen el document i el poden estudiar i el poden, però en fi, vull destacar que hem també acordat posar 200 milions d'euros més en diferents propostes per reindustrialitzar Catalunya, per potenciar la indústria de Catalunya, que hi ha també un increment de recursos a l'àmbit de la societat del coneixement, en concret 60 milions d'euros per tot l'àmbit.
Segons Esquerra Republicana, dels temes que, clar, anem preguntant en paral·lel també, és clar que això també és aquelles coses, hem preguntat a Esquerra Republicana, escolteu, home, això que està dient Salvador Illa, Hard Rock, diu Esquerra que continua la tramitació tal com estava ja aprovada. En el cas de la B40 queda tal com va quedar la setmana passada.
Una PR.
Perdó? Que és una... Hola, proposta... Xavi Domènech, bon dia.
Ai, perdoneu. Que, bueno, que és una proposta de resolució del Parlament de Catalunya.
Val. Això no... Aposten per la reindustrialització del Camp de Tarragona. Val? Bueno, és allò una mica... Bueno, hola, què tal, Xavi Melero, bon dia.
Bon dia, Digui.
Francesc Marc, Álvaro, què tal, bon dia. Què tal, Ramon Rovira, hola, Anna Gómez, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Què tal? En el cas d'aeroport, no parlen d'ampliació, en cap cas, parlen de modernització. És allò, bueno, és això que... Bueno, per cert que, aviso, fem una cosa, com que ja els tres punts són importants i ara ja les llegirem bé, perquè són 26 pàgines o 30 pàgines, ja les llegirem i tot, aviso. D'aquí un quart d'hora, quan surti el faristol, Salvador Illa aquí al Món RQ avui, que és una cosa que em té fascinat, que és que Salvador Illa sigui el qui anunciï l'acord de pressupostos.
És que forma part de l'acord de pressupostos.
Segur. No en tinc cap mena de dubte que l'acord de pressupostos...
La sanificació és tan o més important com el propi acord.
No? I a dos quarts d'onze sortirà a Laura Vilagrà, la consellera de Presidència, sortirà a dos quarts d'onze per la part, diguem-ho, del govern de la Generalitat. Volen que tot vagi ràpid perquè vagi al Parlament de la manera més ràpida possible i es puguin aprovar. Hola, Sílvia Solanes, què tal? Bon dia. Mira, aquí estem. Què, això ho durarà molt o no, ara?
Bueno, si ha de fer tot l'acord, ha d'anar a repassar l'acord, és llarguet,
Sí, bueno, nosaltres esperem, que sabeu que hi ha acord, també hi ha acord, perquè sigui aquest matí, aquí la primera entrevista, Salvador Illa, després d'aprovar els pressupostos de la Generalitat. Si abans d'ahir teníem Marta Rovira, si ahir teníem Lluís Puig, si avui tenim Salvador Illa. Són els protagonistes que passen pel món a RAC1, que és la nostra intenció de cara als oients. Un quart de deu, parem, tanquem l'informatiu que deixàvem mig obert i després d'aquí uns moments continuem al món a RAC1.
Tu, que saps el que costa guanyar-se el sou, mereixes més per la nòmina. Domicilia el teu compte de CaixaBank i beneficia't d'un televisor LG. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Fins al 28 de febrer de 2023, 20.000 unitats disponibles per a nòmines d'entre 1.200 i 2.499 euros.
Transformem Rodalies amb una inversió per a Catalunya de més de 6.300 milions d'euros. I com que estem treballant per a tu, d'aquests 1.000 milions s'han destinat a la compra de trens nous, més moderns, més accessibles i amb més capacitat.
Rodalies de Catalunya operat per Renfe, Adif, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
En aquesta vida pot ser un mes, o ser inoblidable, o genuí, o únic, o realment autèntic. Perquè pot ser un mes, o ser tu mateix. Com l'Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ara sense terminis d'espera, amb el caràcter esportiu del paquet S-Line i la darrera tecnologia. Condueix-lo des de 410 euros al mes en 48 quotes amb Easy Renting i entrada de 5.713 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Audi.es.
Aquesta setmana a Dia, el plàtan de Canàries amb un 28% de descompte per només 1,50 al quilo. Dia, paga menys.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a la vostra mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Què fas?
Doncs aquí, rascant, sopant, bussejant, muntant en camell... Aquí, vaja, gaudint... Molt
bé. Rasques multiplicador de l'ONCE. Multiplica el teu premi i podràs guanyar a l'instant fins a 500.000 euros. Guanya'l ràpid i gaudeix-lo molt. Rasques multiplicador de l'ONCE.
Prenent el sol.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Platos limpios cada día.
Like a Bosch.
Sin derroche de energía.
Like a Bosch.
Aprofita la selecció de rentavaixelles Bosch amb fins a 100 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual. A la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
Escriure bon dia al grup de la família compta com parlar més. Compleix també el propòsit d'estalviar i contracta la teva assegurança de cotxe per només 180 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 minuts.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez.
l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Una altra cosa que podem dir que avança el món a reconquistar és que la voluntat del govern és donar celeritat a la tramitació dels pressupostos i per això treballa per fer un Consell de Govern extraordinari aquesta mateixa setmana per aprovar el projecte i enviar-lo directament al Parlament perquè es debati i s'aprovi. Repeteixo, Consell de Govern extraordinari, molt probablement aquesta setmana, que podria ser demà, més que divendres, el veig més avui demà, perquè si no divendres em costa, home, pot fer-ho al matí i... Bueno, veurem, aquesta setmana pretenen que sigui aquest Consell de Govern. Doncs, havem-nos pressupostos, no per conegut quan havia de ser, jo crec que tot hi ha hagut una molta escenificació pel camí, tot molt pactat, fins i tot qui sortia primer, que tot, com deia el Ramon Rovira, en fi, Francesc Marc, què penses de tot plegat i d'aquesta resolució que anuncia Salvador Illa aquesta hora al matí, del qual ens ampliarà d'aquí una estona aquí el món a recull?
Doncs d'entrada, estirant el fil de l'escenificació que diu Jordi, evidentment jo crec que els últims dies el que s'estava discutint era justament això, no tant el contingut sinó el continent, és a dir, com ho donaven a conèixer. En segon lloc, això suposa el retorn del PSC a primer terme de l'escena política, cosa que estava cantada en el moment en què el govern bipartit de Junts Esquerra es va trencar i es van quedar només els republicans. S'aplica aquí la teoria aquella de que en política quan queda un espai lliure algú l'ocupa, i el PSC ha jugat bé en aquest sentit. Tenia dues opcions el PSC: accentuar, diguem, el desgast d'Aragonès obligant a prorrogar i per tant contribuint a un clima més caòtic, o aprofitar l'ocasió per aparèixer com el valedor de l'estabilitat. Ha optat per aquest camí. Això jo crec que té una connexió directa també amb els interessos de Pedro Sánchez de Madrid, en el sentit que el PSOE i el govern de coalició de l'Estat li interessa una Catalunya, diguem, que no generi més turbulències de les necessàries, i això vol dir, per tant, ajudar a que el govern català faci la seva singladura. I per acabar, hi ha una cosa jo crec interessant des del punt de vista estructural, que és preguntar-nos si amb aquest acord es trenca o no d'una manera clara la política de blocs en aquest país, si això és episòdic, si això és una cosa temporal. Jo crec que sí, és a dir, ja em responc, jo crec que es comença a escardar la política de blocs, i a més aventuro que en les eleccions municipals que vindran això servirà també per repartir cartes de nou. Vull dir que veurem d'alguna manera que el PSC torna a jugar més amb els altres.
Ja, perdonem, Francesc Maria, algunes coses que en quedaran i que crec que haurà de respondre Salvador Illa, per exemple. I, bueno, què passa amb els comuns?
No passa res. No passa res.
Hi havia un acord amb els comuns, eh?
Sí, però segueix vigent.
El tema dels pressupostos.
A tots els efectes, sí, perquè teòricament el que avui s'ha aprovat no contradiu el que es va acordar en el seu dia amb els comuns. Això fa possible que avui que es convoqui un Consell.
Perdona, dic la segona ja, que per mi també és molt important, que és... hi ha un tema que vull preguntar al Salvador Illa, que és el tema de Rodalies. Ojo, que Rodalies, el que ha anunciat Salvador Illa és posar-se d'acord, pel que he entès, per comprar trens, que vol dir que firmaran un programa contracte amb Renfe.
Sí.
Per tant, vol dir que Renfe continuarà operant Rodalies.
Oh, i tant.
Per tant, que recordem que el trajecte a l'aeroport l'havia de fer Ferrocarrils. Recordo, és a dir, això és lligar a Renfe una altra vegada molts anys... Oh, sí, és clar. És a dir, a partir del moment que Ferrocarrils havia de fer el recorregut fins a l'aeroport i tu dones aquests pròxims anys a Renfe, miau.
A veure, són dues coses diferents, Jordi. Una cosa és Renfe, l'altra cosa és Adif.
Sí,
és a dir, una cosa, Renfe, diguem-ne, hi posa els conductors de les màquines i a les màquines, i Adif té la infraestructura. El problema fonamental de Rodalies està amb les infraestructures. El que avui explicaves aquest matí, que s'havia tornat a espatllar, que s'espatlla cada dia...
És a dir, la catenària. Sí, dit això, però Renfe continuarà operant Rodalies, el que t'està dient. Si compra més convois, vol dir que el traspàs...
Jo crec que el traspàs avui no es podia pactar en aquests pressupostos. El traspàs de Rodalies, que en part està acordat, però amb unes coses molt concretes, com és, per exemple, el tema dels horaris i amb el tema d'algunes qüestions que podria exercir la Generalitat, però que fins i tot això a vegades no exerceix, està acordat ja fa temps. El que passa és que el que falta és executar-lo i portar tot el que és la infraestructura de Renfe a Catalunya. Això no s'ha fet. I això és el que reclama la Generalitat. Poder-ho gestionar com gestiona els ferrocarrils de la Generalitat. Però compta amb una cosa. Ell ha parlat bàsicament de Renfe. El que no ha parlat és d'Adif, que és on hi calen, allò, segons diuen, un pla a 4 anys de 3 o 4 mil milions per poder-ho activar o per poder-ho modernitzar, perquè aquest desastre de cada dia, avui ha tornat a passar. És que va passar ahir, avui ho explicaves aquest matí. Cada dia, retards. Perquè això no passi, cal una inversió de 3 o 4 mil milions que ha de fer Adif.
Els comuns parceris ja han fet nota, perquè ens entenguem, i diu Jessica Albiach que era un clam, Catalunya, la seva gent i els seus serveis públics necessitaven pressupostos, es dona llum verda al nostre cor per rescatar la sanitat, abaratir el transport públic, impulsar les renovables o multiplicar l'habitatge públic. En política ets el que fas possible. Per tant, vol dir que, efectivament, hi ha un govern, perquè necessitaves els comuns, es fa un govern tripartit, perquè ens entenguem, un acord tripartit de pressupostos...
Govern encara no.
No, govern, bueno, pressupostos de tripartit. Pressupostos de tripartit. Anna, què dius?
Què vols que diga? Doncs que era la crònica d'un acord anunciat. A més, que Junts hagi enviat la carta aquest matí, doncs és una miqueta ja fora de temps, i que evidentment es trenca la política de blocs i aquí doncs s'inicia una nova etapa. No sé si és un tripartit com el que vam tenir fa uns anys o és una altra cosa. El que està clar és que uns pels altres, per mi, la casa per escombrar. Jo estic absolutament d'acord amb aquestes impressions inicials que he sentit del Salvador Illa d'una etapa de progrés. Ara, una etapa de progrés que se'n va a l'Astro Gilberto, és a dir, trens, vaixells i avions, no sé si els comuns ho compraran, i si ho compren, doncs és la seva opinió. I per tant, doncs, allò que ens...
Trens, sí. Jo crec que trens, sí. Però segueix, perdó, no podria...
No, bueno, i l'Astro Gilberto per aquella cançó, que suposo que el Meloro la coneix perfectament, molt bonica, per cert, però que en principi els comuns no basaven l'acord que van firmar amb Hard Rock, amb la B40 i amb l'ampliació de l'aeroport. Encara que ara, doncs, hi posi algunes comes en quant a Rodalies, que pel que veig i pel que ha dit ara el Jordi, doncs, si hem de tornar a patir Renfe 40 anys més, Déu ens agafi confessats. No ho sé, jo sempre dic el mateix. Si aquesta nova full de ruta serveix perquè que Catalunya progressi i Catalunya s'acosti a la independència, l'afirmo. El que passa és que tinc els meus recels, com ja he sabut.
A veure, una petita precisió.
Digui, Ramon.
Jo això que era la crònica d'un acord anunciat, discrepo...
I anys que fa?
No.
Anys,
no entenc,
també, ja.
No entenc anys, però coi, si van començar a negociar abans de Nadal. No, jo no tinc aquesta informació, Anna. Sí que és cert que abans de Nadal hi havia pràcticament acord, és veritat, això és el que em diuen a mi. La setmana passada va estar a punt d'anar-se'n tot a rodar. Tot. És a dir, concretament dimecres, hi ha un moment en què hi ha a dins del govern, i això, diguem-ne, crec que no m'equivoco, en què hi ha tres posicions diferents. Una, escolta, deixem-ho estar, no hi ha res a fer amb aquests tios, no ens entendrem, per tant, deixem-ho córrer. Una segona que es diu... anem, portem els pressupostos al Parlament, votem-los, perdem-los, tornem al govern i, per tant, acceptem que hem de convocar eleccions, i es parla fins i tot de dates d'eleccions pel mes de març, i una tercera, em diuen, també avalada per la consellera d'Economia, que diu, escolta, tinguem una mica de paciència i mirem si ho podem encarrilar, que és la que finalment s'imposa, amb el suport, evidentment, del president Aragonès, i tira endavant. Però que això estava tancat, ni de bon tros, la setmana passada, pel que jo sé, puc estar equivocat.
No, jo, Ramon...
Per l'altra banda, l'interès de l'Illa per aprovar els pressupostos en molts moments jo crec que no hi era.
Sí, i a més una qüestió, Xavier, hi ha un moment en què l'Illa agafa una emprenyada el 24, que en Jordi, no sé si ho voldrà dir o no, que és quan el president Aragonès parla amb Pedro Sánchez i li diu, escolta'm, a veure si em pots donar un cop de mà per aprovar aquest tema. Torna a veure allò que passava en les èpoques, ja fa uns anys, del president Pujol, fins i tot del president Maragall, quan aquest tipus de negociacions anaven per la via del darrere. I diu, escolta'm, a mi això no. Jo vull ser el protagonista d'aquest, i per això ve aquí, o la escenificació d'avui, el que deia abans en Francesc Marc, en definitiva, posar en context tot això i dir, escolta, nosaltres volem ser protagonistes d'aquest acord.
I a part de protagonistes, que pot tenir un interès subjectiu del Partit Socialista de Catalunya en què hi hagi eleccions aviat a Catalunya. Recordem que el partit més votat a Catalunya en aquests moments és el PSC, i un govern de la Generalitat amb només 33 diputats, per tant, unes noves eleccions no tenien per què anar de mèrit. Però jo volia comentar una cosa...
Sí, però amb això, Xavier, ens anem al 2025, eh?
No, per ja, això,
deixa'm dir una cosa quan acabi.
És el 2026,
cosa, eh? Perdó, no, jo primer he de destacar una cosa, que és això que es deies tu ara, és a dir, Aragonès amb 33 diputats pot aconseguir ara tranquil·lament acabar la legislatura, cosa que diria, no recordo quan és l'última vegada que va passar això a Catalunya, no ho recordo, no sé si va ser amb el Montilla, amb el Pujol, no ho sé, però en tot cas això sí que fa molts anys que no passava. Per tant, més enllà de que ara tothom tregui pit, home, Déu-n'hi-do que amb 33 diputats deu ser el govern, no, això segur, el govern més minoritari que hi ha hagut a Catalunya, pot acabar la legislatura, cosa que em sembla destacable. Després, sobre el tema de l'acord, a mi em sorprèn, i suposo que té alguna explicació interna o tal, a mi em sorprèn que el PSC hagi posat, diguem, totes les peces centrals per desencallar l'acord amb reivindicacions que tenen poc o res a veure amb les reivindicacions històriques de l'esquerra, no, ja no de l'esquerra dels comuns sinó del PSC, sinó que semblen bàsicament les reivindicacions de Foment del Treball. Suposo que el PSC ara mateix deu estar molt interessat en representar aquests interessos perquè deu considerar que té una competició, això passa el mateix amb el Collboni, que a vegades sembla que parli Barcelona Global i no el PSC, quan sento el Collboni, està en una competició per ser la nova Convergència. Però dit això, i el trencament de política de blocs, és cert que fa molt temps que sembla, això sí que sembla la crònica d'una mort anunciada, perquè ja teníem el pacte de la Diputació, el trencament del govern, vull dir que jo crec que això sí que ja s'ha donat gairebé, si no de forma completa, Déu-n'hi-do.
Sí, jo el que volia acotar, que quan dic que fa anys que està dissenyat, jo crec que el PSC i Esquerra tenen un full de ruta comú, que és aïllar completament a Junts, i això els hi va bé, perquè Esquerra li deixa l'hegemonia de l'independentisme i el PSC doncs li serveix...
Bueno, jo això, competeixen electoral, qui competeix més electoralment en aquests moments, no, però... és el PSC i Esquerra. Sí, les pròximes, les properes municipals, la gran competència electoral...
I home, però Junts ha estat l'hegemonia, Junts, PDeCAT, Convergència, ni com vulguis, l'hegemonia de l'independentisme, del nacionalisme, no de l'independentisme a Catalunya.
Obrim.
Sense cap ànim, només una cosa, si aquest és l'oc, si la idea del PSC és aliar-se amb Esquerra per aïllar Junts, o la Diputació de Barcelona, no s'entén per enlloc, perquè hi ha un acord, precisament,
però
entre PSC i Junts.
Home, és a dir, si el PSC aconsegueix que Esquerra aposti per la via del diàleg i no tingui pressa per anar més cap allà, cap a la independència i l'autogovern, doncs haurà aconseguit l'objectiu no solament del PSC, sinó del PSOE. Ara, tot això cal veure com es fraguarà i quina realitat patent donarà als catalans.
Aviam, Melero.
No, a mi el que ha dit el Guillem m'ha semblat molt bé, només faltaria, sempre que he sentit un discurs de presentació de pressupostos, sempre ha estat excel·lent i tot és progrés, i tot es diu en masculí, en femení i tal, o sigui, per aquesta banda no hi ha problema. No, la reflexió és una altra. Jo recordo, clar, el 2010, quan es van convocar les eleccions al novembre, la imatge que hi havia del tripartit era la de desgavell. I ara, un nou tripartit, encara que sigui com a acord de pressupostos, és l'ordre i la tranquil·litat. O sigui, què ha passat a Catalunya en aquests anys, des del novembre del 2010, que allò que representava la desestabilització total de l'oasi s'hagi convertit en l'única esperança de normalitat?
No, ara representa que, diguem, amb els pressupostos aprovats tenim l'escena endreçada, representa. Però en política sempre passen coses. Vull dir que hi ha un factor que connecta la notícia d'avui amb la notícia d'ahir, que és el factor que altera el paisatge i el pot alterar, que és tots els rebots que tingui la qüestió judicial dels exiliats i de quina manera això pot alterar o no el guió que hi ha ara Catalunya fixat a partir dels pressupostos. I després hi ha una cosa que probablement, diguem, Junts no ha jugat bé, que és pensar que probablement els socialistes no acabarien entrant aquí. Jo crec que més que diguem, patir l'aïllament d'altres jugadors, jo crec que el que ha fet Junts és excloure's de la partida, pensant que això li reportaria un cert benefici i a la curta no li ha reportat. Veurem si a la llarga, que jo crec que l'aposta del partit que dirigeix Jordi Turull és més aviat pensar que això pot tenir uns efectes derivats, però a la curta no els té.
Són les 9:34. Hola, Pere Mas, que no t'ha dit res. Bon dia, bona hora.
Bon dia, alegria, Jordi Maria.
Què, Pere?
Sembla? Bueno, falta veure si es fa tot això, eh?
Oh, esclar, bueno, sí, esclar, això són els pressupostos, esclar. Jo, si comencéssim a evitar els pressupostos històrics del país, tindríem algunes sorpreses.
El cinturó, com a persona afectada, i persona que no li aniria gens malament que el fessin, diguem-ne, el dia que el vegi vindrem, anirem tu i jo a sopar per celebrar-ho, si és que s'acaba fent. Sobre la resta, estic molt d'acord amb moltes de les coses que s'han dit aquí, eh? El tema de que s'ha acabat la política de blocs, INDEP, és evident, i aquest win-win que hem apreciat entre Esquerra i PSC, crec que una mica més de win-win, ai, de win per Esquerra, pel president aragonès, això és evident. El PSC ha aconseguit, diguem, trencar els blocs, que això eren les finalitats, definir aquesta idea de calma a Catalunya, i també, diguéssim, perdoneu per la paraula, ha vexat tant com ha pogut Esquerra perquè fluixés la mosca a l'hora de concedir el que li interessava. El que és interessant, abans crec que era el Domènec que deia, com pot ser que el PSC incorpori a l'agenda el tema aeroport, el tema quart cinturó, el tema Hard Rock, com si fossin temes de l'agenda d'això, de la nova convergència. Bueno, és que són temes que Junts es plantejava per dibuixar el seu perfil polític en les properes setmanes o mesos. Des que va sortir del govern, Junts jo crec que tenia dues finalitats. Una era deixar clar que aquests d'Esquerra són molt dolents i molt traïdors i molt nyordos i que s'anaven amb el PSC i que tornaven a fer el tripartit, perquè aquesta és la idea de Junts quan surt el govern, una de les idees, que és visibilitzar que aquests d'Esquerra són molt dolents, això d'una banda, i de l'altra sí que volien marcar un cert perfil amb alguns temes d'ideologia, de dir, bueno, que torni una mica un partit de centre-dreta a Catalunya, i clar, aquí el PSC amb aquestes tres propostes els arriba la cartera, els arriba l'oxigen. Vull dir que han fet una mica, jo crec, que el negoci de Robert i les cabres sortint del govern.
No ho sé, perquè ells tenen els seus estrategues electorals, però igual se'ls embala mà el PSC. És a dir, perquè clar, el PSC, diguem, és cert que el PSC en aquests anys, diguem, ha rebut molts votants exconvergents, i llavors deu voler conservar-los, però compte, perquè igual n'acabes perdent per l'altra banda, i aquests, si es troben amb un Trias de la vida, acaben decidint que, bueno, que allò se senten com més representats, però que significa Trias, que no pas per un viratge constant del PSC cap a la dreta. No ho sé.
Francesc Marcàlvaro.
No, la discussió sobre la naturalesa de què és el PSC ja indica que el PSC és el que toqui. Vull dir que el PSC és el partit d'ordre i que probablement la seva virtut en aquest moment és que pot pactar gairebé amb tothom a Catalunya. És l'actor que pot fer més pactes, i això jo crec que objectivament en qualsevol diguem mapa polític, el jugador que té més pactes és un jugador que tendeix a sortir guanyador. No és una cosa menor. Fixeu-vos que això anys enrere ho tenien altres. Ho he tingut en Pujol, per exemple, això. Podia pactar amb tothom. Ara és el Salvador Illa que pot pactar amb tothom. Crec que Pere Aragonès va per aquí, és a dir, vol també ser algú que pot pactar amb tothom. I
però una cosa, només un apunt. Pot pactar amb tothom per tenir la presidència de la Generalitat?
Perdona? Com ho dius?
Pot pactar amb tothom per tenir la presidència de la Generalitat? Cosa que sí que podia...
Aquí hi ha una cosa que s'ha convertit, jo crec, en el gran tabú a l'habitació, per no dir l'elefant, que és si el tripartit torna o no, que és una cosa que forma part de la... podríem dir, del joc polític implícit. És a dir, uns diuen que el tripartit torna, altres diuen que no torna, i jo crec que els mateixos que van formar part del tripartit no volen que torni el tripartit, perquè l'experiència que tenen la majoria d'integrants del tripartit no va ser exactament bona. No va ser ni... Fixem-nos que quan s'acaba el tripartit segon del president Montilla, tots estan afeblits. O sigui, el tripartit acaba amb un PSC afeblit, amb una Esquerra afeblida. Potser els que menys afeblits queden són Iniciativa, però déu-n'hi-do, hi ha un desgast de ser del tripartit. Per tant, tornar a aquell model, jo no sé si els estrategues de les parts concernides volien repetir. No,
però,
exactament.
Però anant més enllà d'això, i té a veure amb això del trencament de la política de blocs, no crec, jo això sí que respondria, jo no crec que sigui imaginable en aquests moments que en unes futures eleccions catalanes 2025, no sé quan tocarien, si és...
Febrer del 2025,
febrer del 2025,
com a màxim.
Es pugui plantejar, pugui, que aquesta idea que dius es pot pactar amb tothom, és el partit que pot pactar amb tothom, però té un bloqueig que jo crec que és que no tothom li votaria, ni molt menys,
correcte,
tot i ser el primer partit en vot,
correcte,
la presidència de la Generalitat.
Sí. De tota manera, tu saps, Xavier, que ho vam veure a l'Ajuntament de Barcelona. Sempre hi ha factors inesperats que alteren el mapa, i sempre hi ha el signe negre que fa que algú voti allò que mai havia de votar. No dic que sempre hagi d'aparèixer un Valls,
però hi han molts rebots inesperats, eh? A veure, diguem-ho clar, fa 4 anys el que ha passat avui, o fa 3 anys, pensàvem que no, era impossible.
Bueno, jo, per, molt les... Ramon, ja. que perdoneu tots plegats un segon, perquè aquí vull, m'està arribant una d'informació. Aviam, Silva Solanes, què tal, Sílvia? Encara continua aquí amb la brasa, no?
Sí, encara segueix, ara està responent preguntes, li hem demanat si això garanteix ja que ja hi haurà a final de legislatura, que el Pere Aragonès podrà acabar tota la legislatura, i ella ha dit que això no li preocupa gens, el que li preocupa és que governi, per això han donat un instrument, ha tornat a insistir molt en que això és un pacte puntual, que no és cap acord de legislatura, i per el tema de Rodalies que comentàveu ara, ha dit que el més significatiu és que s'inicia una via de cooperació perquè anar assenyalant no porta enlloc, treballar junts, ha insistit molt en això de treballar junts i posar recursos per renovar materials. Diu que s'estudiarà el traspàs, es creen comissions per estudiar el traspàs, però que en aquest cas no hi ha cap compromís en ferm.
Va, això serà el concert de violins i trompetes. Ramon, i després la Aragonès.
Hi ha un factor que jo crec que, diguem-ne, traspua tot aquest acord, que és una mica el que estàvem comentant ara respecte a la posició central del PSC. El PSC, evidentment, sap que en aquests moments està en una possibilitat, diria gairebé única, des de fa molt temps, des de fa molts anys, de tornar a guanyar les eleccions, però guanyar-les per poder governar. Lo qual no passava les anteriors vegades, en què la suma del bloc d'independentista feia això molt més difícil. Ara ja no. Aquest tabú de que algú pogués donar suport a un partit del 155 avui ha quedat parcialment trencat, perquè realment hi ha un acord entre un partit que va patir el 155 i un partit que va abonar el 155, que és el PSC. No, però aquest és un factor. Aleshores, jo crec que la posició que pren Illa és mantenir-se en aquest ventall en el qual tothom, com dèieu vosaltres ara, té la possibilitat de poder arribar a acords amb ell. I això li fa possible, home, segurament que algú d'aquest és clos, no? Segurament que no seria possible amb el PP, amb Vox i amb aquest altres tipus de partits, però sobretot amb Esquerra Republicana sí que es planteja aquesta possibilitat. I penso que la idea amb què es planteja allò d'avui és a 2 anys vista. A 2 anys no ben bé, però a l'any 2025 o a finals de 24, quan es facin les eleccions, que Illa pugui, sabent que molt difícilment tindrà majoria absoluta i que per tant haurà de pactar amb algú, sigui amb Comuns, sigui doncs amb el PSC, la possibilitat de poder arribar a la presidència de la Generalitat. Home, si ara tu provoques un avançament electoral, que és el que anàvem si no hi hagués ningú pressupostos, realment això ho fas molt més difícil. Per tant, bueno, jo crec que està pensat en aquesta estratègia no immediata, sinó a mig termini. I em sembla interessant, el que deia abans en Francesc Marc, d'optar una mica per el model Pujol. De dir, escolta, jo puc pactar amb tothom i tothom pot pactar amb mi, sempre i quan acabem d'acordar-ho. I una última consideració. Jo crec que d'aquest acord n'hi ha un que en surt, evidentment, molt reforçat, que és el president de la Generalitat, el govern, perquè, escolta, no és poca broma poder acabar la legislatura. Evidentment, l'any que ve no hi haurà pressupostos. No hi haurà pressupostos, és obvi, estarem en període electoral.
Bueno,
però
depèn del resultat de les generals, eh?
Sí,
igual fins i tot no segueixen els pressupostos d'un altre any.
Però és que fins i tot, Xavier, no caldrà, perquè simplement prorrogant els tires endavant. Sí. Però és que això, és que el que no hem dit és una cosa, són 3.000 milions més. Per tal, i doncs, una gasolina al govern important.
Anna, i de seguir, esperem,
no, jo crec que...
deixant que vegui una mica d'aigua,
sí,
i tot, Salvador
veu,
Illa.
Veu.
No, jo no, Salvador Illa, d'aquí uns moments, perquè porta, pobra, 3/4 al faristol. Digues.
Jo crec que la radiografia que fem, almenys els que estem aquí a la taula, és molt semblant. És a dir, tripartit amb llum i taquígrafs no, perquè el PSC no es pot permetre anar a les eleccions generals donant suport a un partit independentista formant un govern, i Esquerra tampoc es pot permetre fer un govern amb llums i taquígrafs quan el 2025 hi haurà unes eleccions autonòmiques pactant amb un partit del 155. Per tant, tot és una miqueta més a l'ombra. I és evident que les generals marcaran el futur d'aquest pacte, perquè si el PSOE aconsegueix, gràcies a igual que ara els vots de la perifèria, conservar el Congrés dels Diputats i per tant la majoria de govern, continuar governant amb Podemos, doncs hi ha un escenari de força fightback de pactes entre Esquerra, PSC, PSOE, etc. Ara, si després les generals, pel que sigui, les guanya la dreta, doncs tot això es trenca. Per tant, jo crec que la radiografia és clara. Ara estem aquí, però no sabem el que passarà l'any vinent.
Per cert, que transcorda pràcticament el president, que va ser president Quim Torra,
ha fet davant de l'acord del govern de la Generalitat i el grup parlamentari socialista i Units per Avançar sobre grans infraestructures del país, hi ha la carta, el que és l'acord fet en paper, posa el logotip de la Generalitat de Catalunya i al costat el logotip del PSC. Uh-huh. I el comentari de Quim Torres: quin greu veure l'escut de la Generalitat al costat del logo del PSC. D'una legislatura per culminar la independència a una altra per aturar-la.
Però jo crec que aquest tuit...
Ja, això ja ho veurem. És a dir...
aquest tuit, per qualsevol motiu, el porta escrivint des de fa no sé quants anys.
Jo crec que no ha escrit mai una altra cosa.
Com?
Que jo crec que no ha escrit mai una altra cosa.
Ja, però no oblideu tampoc, no ens passem. No oblideu tampoc que Esquerra Republicana es va presentar a les eleccions per anar caminant cap a la independència. Per tant, el seu futur polític dependrà de que això sigui real, possible i factible, i que es vagin fent passets, no només acords de pressupostos, perquè un dels objectius principals de l'independentisme és la independència, i que jo sàpiga, Esquerra avui no ha renunciat ni a una coma d'aquest objectiu.
Això d'anar caminant cap a la independència, sí. Si em permeteu, em recorda una anècdota que explicava Voltaire, que estava sopant amb un bisbe de París i explicava el miracle de Sant Denis. I deia, escolta, Sant Denis li van tallar el cap i va agafar el cap amb la mà i va caminar 10 quilòmetres, insistia, 10 quilòmetres. I el Voltaire li va dir... Diu, monsenyor, amb aquests casos, el que compta és el primer pas.
No ho sé, jo no sé si li veus la gràcia, perquè jo el que et voldria preguntar seriosament és si tu creus que hi ha un, avui per avui, un Parlament de Catalunya on, encara que estiguin esbarallats a mort, però que el 51% dels seus votants, i una miqueta més, volen caminar cap a la independència, perquè desprecis aquesta gent? Per què?
Jo no desprecio mai a ningú.
Sí, home,
no,
i tant, que si te'n rius, com si fóssim uns carallots...
Jo, de fet, més enllà del debat, si es desprecia...
Ja estem amb lo de sempre, de pressuposar intencions.
També tens raó, però que la teva ironia...
No és cert, escolta, jo parlo així.
Ara, més enllà del tuit del Torra i sobre el tema...
Jo és que hauríem d'anar passant, eh? Perquè és que ve Salvador Illa. No, acaba. Si és breu, jo t'ho torneixo, perquè donaré una bona notícia.
Jo crec que és evident que la possibilitat, o no, d'un social socialista, ja no dic el Salvador Illa, torni a la presidència de la Generalitat, té que veure amb la mesa de diàleg i té que veure amb una solució, no sé quina, ara jo sé quina voldria, però no sé quina, amb una solució. És a dir, això no va només de pacte de pressupostos i un dia hi ha eleccions i el PSC torna al seu primer partit i ja té la presidència. Aquí sí que hi ha un tema de fons que més enllà de si la política de blocs o no es va trencant, si no ve molt difícil que un socialista, si no és que guanya per majoria absoluta, pugui tornar a la presidència de la Generalitat.
Clar, no estic completament d'acord amb tu.
Mira, 3:15:10, mira, una notícia que acaba de passar el Jordi Sobrins des de la redacció. Ara hi ha molta gent que dirà, aixecarà a les orelles i dirà, hòstia, què he de fer per anar aquí? 9 d'abril, Teatre Coliseum de Barcelona, i serà per parlar d'un tema en conversa, no sabem en qui, conversa d'ell amb algú, però al Teatre Coliseum, 9 d'abril, ve Quentin Tarantino. Javier Melero, per tant, ja, atenció que es posa...
Aquest també talla caps. Sí.
Efectivament, per parlar del seu últim llibre que ha tret, aquesta pues vindrà el dia 9 d'abril, Quentin Tarantino a Barcelona, al Teatre Coliseum. Són les 9:48, un segon sisplau, i de seguida Salvador Illa al món a RAC1.
RAC1. A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
L'American School of Barcelona obre un programa de beques pel curs 2023-2024. La beca cobrirà el 100% de les taxes i despeses dels 2 anys del programa Batxillerat Internacional per a estudiants de quart d'ESO. Consulteu les condicions i més informació a www.asbarcelona.com o admissions@asbarcelona.com.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs.
Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros, descobreix el futur dels creuers.
Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix? Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrenes 5 setmanes gratis. Demà és l'últim dia. Basic Fit. Go for it.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps. Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Des de 1959 sempre al teu costat.
Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
Gris, el musical s'acomiada de Barcelona. Bye bye, baby! Només fins al 12 de febrer amb un descompte de fins al 25%. Entrades a musicalgris.es.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Pere Mas.
9 minuts i les 10 en punt del matí. Com dèiem, hem anat venint explicant des d'aquest matí i hem escoltat Salvador Illa des del faristol del Parlament de Catalunya. Ja hi ha acord de pressupostos entre el govern de la Generalitat i el PSC. Just després de la compareixença del líder de l'oposició, saludem al Món RAC1, Salvador Illa. Salvador Illa, bon dia i moltes gràcies.
Què tal? Molt bon dia, un plaer.
Primer de tot, no sé si també és un dels acords de la lletra petita que no es veu perquè pràcticament s'esborra quan això passa, si no és estrany que l'anunci de l'acord el faci el líder del PSC i no el govern de Catalunya. És a dir, això ho estava pactat?
Bueno, vam també posar-nos d'acord en com comunicàvem aquest acord, però no... En fi, aquí el protagonisme és de tots, no? Jo no vull... En fi, l'important és que hem arribat a un acord, que ho signem aquesta tarda, i jo agraeixo l'esforç que han fet tots els equips negociadors, la feina que s'ha fet, i el rellevant no és tant, si m'ho permet, qui ho diu, qui ho deixa de dir, què fem, sinó que s'arriba a un acord i que hi ha recursos per poder treballar per Catalunya. No?
Diuen que, efectivament, que semblava que tot... Bueno, molta gent pot dir, bueno, això tot plegat és una comèdia perquè ja fa dies que s'havia arribat a aquest acord.
No,
va estar, pràcticament trencat?
No, jo comèdia no en faig. Això no és cap comèdia. Això ha sigut difícil, molt treballat, i jo crec que ho he dit també en públic diverses vegades, hem de reflexionar sobre per què costa tant, però no hi ha hagut cap comèdia, hi ha hagut moments en què, en fi, les coses no sortien, però jo estic content que hagin sortit, perquè crec que és el que convenia en aquest moment, i tenint en compte el context el que convenia al país, però jo asseguro que no ha sigut cap comèdia, que hi ha hagut moments en què les perspectives eren completament diferents, no ha sigut una escenificació, jo, en fi, respecto
el que pugui dir, no, però per això li deia, en algun moment això ha estat trencat?
Sí,
fa poc?
Sí, hi ha hagut moments en què això va donar un tomb la setmana passada quan es va acceptar, doncs, que, en fi, algunes propostes nostres que nosaltres pensem que són de mínims i necessàries perquè el país recuperi, es pot tornar a posar en marxa, no? I passem de la inèrcia a l'acció, no? I això va donar un tomb la setmana passada, quan el senyor president Aragonès va fer l'anunci que va fer i es va donar suport a la nostra moció d'infraestructures al Parlament de Catalunya.
No? És a dir, aquell dia famós que surt per Aragonès, allà hi ha un torn a haver un nou gir, eh?
Allà hi ha un tomb. Si no, les coses no haguessin sortit. Allà hi ha un tomb, efectivament, ho dic tal com és, no? I llavors, però en el procés negociador hi ha hagut moments de tot, no? Però el tomb definitiu ho dona la setmana passada.
Vostè ha deixat clar fa uns minuts al faristol del Parlament que això no és cap acord de legislatura, que només és un acord de pressupostos. Per tant, no ho hem d'interpretar de cap de les maneres com una mena d'estabilització del govern d'Esquerra en minoria.
No, no ho és. I vull ser molt clar, també vull ser molt clar que la direcció que prendrem nosaltres és la mateixa amb la que hem vingut treballant. I nosaltres construirem una alternativa, ens esforcem o intentem construir una alternativa a un govern que creiem que no funciona, però amb mà estesa, i per tant arribem a acords quan creiem que aquests acords són positius per Catalunya. Ho hem fet en matèria lingüística, ho hem fet en matèria de renovació de càrrecs, ara ho hem fet amb un tema molt rellevant que és el pressupostari. Jo no em tanco a arribar a acords, però no hi ha res compromès, ni hi ha, diguem-ne, cap acord d'estabilitat ni molt menys. Jo tampoc tinc un interès en desestabilitzar les coses, també vull deixar-ho acabar, però no hem firmat aquest acord, punt. I el nostre compromís és donar suport a la tramitació i a l'aprovació d'aquests pressupostos del Parlament de Catalunya i fer-ne un seguiment, i naturalment tot allò que se'n desprengui, doncs hi donarem suport, però res més, i per tant seguirem fent un exercici de fiscalització exigent al govern i seguirem intentant construir una alternativa, i en fi, i el govern té 33 diputats, no sé com dir-ho.
Sí. Va, ara anirem per la lletra petita d'aquests comptes, però just avui hem sabut que Junts per Catalunya, ho explicàvem aquí a les 8, s'havia ofert a Pere Aragonès per pactar els pressupostos. No sé, que en aquesta carta Turull demanava a Aragonès que no pactés amb el PSC, en concret que no orientés el país cap a les exigències de partits autonomistes tutelats des de l'Estat. N'heu parlat amb Esquerra d'aquest oferiment per part de Junts per Catalunya?
No. Jo respecto molt, tinc màxim respecte, només faltaria per Junts per Catalunya, i entenc doncs el que han fet, però nosaltres el que hem fet és, en un context polític d'un govern molt dèbil, mostrar disponibilitat perquè Catalunya no quedés sense pressupostos. A mi això em sembla que hagués estat una molt mala notícia, i posar les nostres condicions perquè això fos així, i no crec que ningú pot dir que haguem interferit en res més que en això. I per tant, tot el meu respecte, però jo no he parlat d'aquest tema amb el senyor Aragonès, amb el president Aragonès, ni amb ningú d'Esquerra.
Veig que Comuns, evidentment, per raons numèriques, també està dins d'aquest acord de pressupostos. Ho dic perquè Jessica Albiach va avisar que ni un sol euro dels pressupostos anirien a Hard Rock, a ampliar l'aeroport o a la B40. Hi ha un sol euro?
Hi ha el compromís de que el pla de director urbanístic del que s'anomena Hard Rock, que és el Consorci Recreatiu i Turístic de Vivasec i Salou, s'aprova aquest primer, l'aprovació definitiva es fa aquest primer semestre. Això no costa diners, però aquest compromís hi és, no? I hi ha compromís de que el tram de la B40 entre Sabadell i Terrassa s'executa amb encomana de gestió. Hi ha el compromís de l'aeroport de Barcelona, que l'aeroport de Barcelona ha de guanyar capacitat, i que estudiarem com guanyar capacitat, no? I això, doncs, és l'acord que hem arribat. Jo tampoc aquí vull posar més enllà el foc, i nosaltres hem estat molt cabàs sobre què s'ha de fer perquè Catalunya, des del nostre punt de vista almenys, passi de veïnar-s'hi a l'acció i es mogui, no?
El gir d'Esquerra sobre el quart cinturó està clau per aprovar aquests comptes?
Sí.
Sí.
Sí, i ho agraeixo i ho reconec. I no em dou, i nosaltres també crec que hem fet un esforç en altres matèries. En fi, jo deia avui que no és habitual, em sembla, doncs això, que el president de la Generalitat i el cap de l'oposició signin un pressupost quan el president de la Generalitat encapçava el govern més dèbil de Catalunya. I molta gent podria pensar, escolta, per què no forcem? Nosaltres tenim aquesta manera d'entendre les coses en aquest precís moment tan complicat que vivim, no? Tenim aquesta manera d'entendre les coses, i el nostre estil de política útil, o que intentem fer política útil, no?, amb resultats concrets, doncs és el que ens ha portat a arribar a aquest acord. També hem fet esforços, però jo agraeixo els esforços que ha fet Esquerra Republicana en aquesta matèria.
Val. Vostè també ha destacat l'acord perquè l'aeroport del Prat literalment guanyi capacitat i esdevingui una veritable hub intercontinental. Com es farà això a la pràctica? Perquè sempre s'ha dit que el que era més necessari podria ser segurament ampliar la pista central, que sempre ha estat vinculat als moviments, a la famosa, a la Ricarda. Per tant, jo li pregunto, Hi haurà ampliació de l'aeroport del Prat i quan preveu que es tirarà endavant?
Hi ha un compromís que jo celebro molt, de que l'aeroport guanyi capacitat i de que estudiarem aquest any 2023 d'un punt de vista tècnic com es fa això. Jo tinc una idea de com s'ha de fer, però no, i que, en
fi, no me la dirà.
A ningú li costarà, a ningú, i serà difícil interpretar quina és la meva idea, però miri, jo crec que aquí ens hi juguem molt els catalans amb ampliar aquesta infraestructura, amb que aquesta infraestructura guanyi capacitat, molt, perquè és essencial per la connectivitat de la nostra economia. Crec que és un, fins i tot ho vaig dir ja fa un temps en una sessió de control, és una decisió definitòria d'un mandat, i que a més portarà molt temps